l'alto el foc vigent. Amb això arribem a les 9 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat quan siguin les 10.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
Xiu-xiu, el xiu-xiu-goig que arriba a tothom.
En 70 segona hora de xiu-xiu amb en Lluís Portes en el control tècnic i avui és moment de conèixer...
Gent que fa coses.
I avui, qui fa coses, qui és, Xavi?
El mentor de músics, Juanjo Pardo.
Quiero ser uno de los grandes y para conseguirlo voy a tener que invertir más tiempo. Por eso no podemos seguir juntos.
Jamás habría permitido que sometiera a mi hijo a semejante tortura. ¿Por qué dejaste que se fuera después de lo que te hizo?
No hay dos palabras que sean más dañinas en nuestro idioma que... buen trabajo.
Sentíem ara el tràiler de Whiplash, un tallet. És un film en què un virtuós baterista de jazz topa amb un professor molt talentós, però també molt dur en la seva metodologia.
Una pel·lícula que mostra l'atenció a la qual moltes vegades estan sotmesos els músics professionals. Una atenció que els hi pot passar factura dins i fora dels escenaris.
I per això, precisament, existeix la figura del mentor o coach musical, com per exemple en Juanjo Pardo. Juanjo, benvingut a Xiu Xiu.
Hola, bones. Hola, com esteu?
Molt bé, molt bé. Juanjo, ets possiblement l'únic o dels poquíssims mentors musicals que hi ha a les Balears. És així?
Bé, ja, jo crec que sí. La veritat que ja fa anys, bueno, 4 o 5 anys que ha començat aquesta meta, aquest propòsit que me vaig proposar. I, de moment, crec que sí que ho saps primer. No és una cosa que m'apassiona, sí que m'importa o que sigui important, però al final sóc una persona més que ajuda als músics, que ajuda a començar a superar i a treballar totes aquestes eines d'estar a l'escenari des d'una altra part.
Perquè quines necessitats vares detectar en els músics que tu podries arribar a cobrir? Que vares veure allà, que vares dir això, podria funcionar, els podria anar molt bé.
La qüestió és... que tota la nostra educació en les conservatòries, en les escoles de música, s'ha centrat sempre en treballar la tècnica, o sigui, dominar l'instrument tècnicament, no? I, clar, fer més escales, més obres, més concerts, més sonates... Però, clar, jo després, la meva experiència, jo he estat 12 anys en el Conservatori Superior fent classes i després tota l'experiència en quasi 22 anys que estic a la Sinfònica, doncs que persones que tenen un bon nivell, molt bon nivell, inclús en professionals, tècnic, molt bon tècnic, o en el conservatori, dos alumnes que més o manco tenen el mateix nivell tècnic, damunt d'una escena, ja sigui una audició, un concert o un examen, doncs els rendiments eren molt, molt diferents, no? I és aquí jo, a la base de molts anys i moltes classes de veure-ho, dic, aquí hi ha algo més que gratar per poder arribar a una resposta.
Jo crec, Juanjo, que la teva tècnica pot ajudar a qualsevol persona que estigui també interessada en xerrar davant públic.
Exacte, o sigui, al final, jo, a les meves mentories, que són uns 2-3 mesos, el primer mes o mes i mig no xerren de música, quasi. O sigui, les mateixes pors que tenen o inseguretats o bloquejos que tenen els músics, al final, són els que tenen els actors, són els que tenen els futbolistes, són els que tenen... Al final, jo ho dirigeixo cap als músics perquè me coneixeu com a clarinetista i la meva trajectòria com a músic, no? Però al final, les pors que jo treballo en les mentories són les mateixes pors que pot tenir qualsevol persona. L'únic que encara de cadascú és la seva professió.
Bé, ara està molt de moda que les empreses facin presentacions amb els seus companys. Hi ha gent que se posa realment molt nerviosa. Per tant, ho dèiem per això. Tu ets clarinetista de la Sinfònica de les Balears, clar, i coneixes molt bé els músics. Quines pors tenen a teniu? No sé si tu també aprens i parles d'experiència pròpia.
Jo sempre dic el coaching, el que ha fet que primer jo treballo les meves pors, entrenar-les, superar-les, i després poder mostrar com altra gent pot arribar d'un punt A a un punt B. I això. Llavors, jo, clar, encara que surto, quan surto a l'escenari, jo he entrenat la meva ment per transformar aquesta por com a oportunitat, com a gratitud, per poder aprofitar realment el moment i treure realment tot el meu potencial, no? Però, bueno, els músics doncs, tenim por al que diran, por a l'error, que l'error significa un fracàs a la nostra etapa, por pues, al juicio, no? al no ser suficient damunt de l'escenari.
Molta pressió.
Molta pressió, sí.
Juanjo, imagina que també que t'hauràs topat, no sé en quin grau, en quin percentatge, tal vegada aproximadament mos ho podries dir, però de músics que els apassionava fer música i han deixat de sentir passió, per sentir, començar a sentir por, sentir tot això.
Totalment. O sigui, n'hi ha hagut casos de que han vingut amb un estat de nervis o pressió molt alta i la pregunta era, el raonament d'ells era com pot ser que una cosa m'agradi tant i sigui la meva vida, pujo a l'escenari i tremol i no puc fer res de lo que vull fer. I clar, lo que passa que clar, moltes pors pel tema dels egos, de tot això, se deixen com a... Bueno, vull dir, lo que no pot ser és que, per exemple, un professional faci un alumne, no? Faci un solo o un concert i s'equivoqui i després estigui 3 dies sense dormir. Això no és una cosa que mos podem permetre. El que passa que, clar, al final, ho guardem a nostre de dins fins que al final surt d'una manera o una altra, no?
Perquè tot això vol dir també que el món de la música, sobretot als nivells, és exigent, també.
El món de la música és superexigent perquè també mos ho han après així. Hem après així en els conservatoris, les escoles de música, l'excel·lència, la perfecció, i això, des del punt de vista saludable, no existeix. Com puges a un escenari tu pensant en no fallar. No has de pujar a l'escenari pensant en disfrutar i en comunicar. Si puges a l'escenari pensant en no puc fallar perquè si fallo, tal, te dius tu una quantitat de coses, és impossible que puguis connectar primer amb tu mateix i després tenir un resultat que és el que tu busques.
Tu abans de ser Juanjo Pardo, coach o mentor musical, i quan eres simplement músic, te passava sovint això, aquestes pors? Tu les vas viure com a músic?
Per supost. Sí, jo primer vaig viure aquestes pors i jo a les mentores ja t'hi dic... Treballo molt sobre el cas personal perquè al final la gent s'ha identificada i és com el pots ajudar més. He tingut que superar totes aquestes pors per jo poder després explicar-les, com passar-les, com entrenar la ment.
Recordes algun moment clau, alguna experiència a l'escenari que te marqués
sí,
especialment?
Totalment. És una cosa, per exemple, quan era molt jove, tenia 13-14 anys, vaig guanyar un dels primers concursos a Barcelona i vaig fer un concert, era la primera vegada que feia un concert sencer a la meva vida. Un concert d'una hora, no? Una cosa, una hora i mitja. I, clar, vaig acabar el concert físicament que no podia acabar-lo. ¿Vale? I,
de clarinet, era.
De clarinet, sí. Llavors, físicament, quan toques molta estona, el llavi se fluixa i tot això. I no vaig poder quasi acabar el concert.
Uf.
Un familiar meu, molt important, un referent, va venir i el primer que m'havia va dir què ha passat ahir? Què ha passat aquí? Què falla? Per què has fallat? En comptes de dir-me, ostres, molt bé, és la primera vegada que fas un concert així, estic molt orgullós de tu, bueno, ha passat això, no passa res. Clar, l'impacte emocional que me va donar això me va fer començar a relacionar-me a l'error, a si m'equivoc, no soc valorat, no m'estimen, no estic dins d'un grup, i tot això fins que va arribar un moment on no puc seguir relacionant-me amb el fall o amb l'error d'aquesta manera tan negativa.
La llavors, importància de com te diuen les coses,
Juanjo? Sí, el llenguatge és primordial. És a les sessions, la primera sessió és parlant del llenguatge i com canviar-lo, com es parlam abans d'entrar a un escenari, quan estudiam en el procés de preparació d'una audició, d'un concert. Quan estem en el concert, quan estem en una audició, si passa algo, si un error, automàticament com xerrar-se de la manera que puguis continuar i no t'anclis en l'error allà, perquè si no t'hipoteca totalment l'audició.
I també és important, sí, d'això que de nines, però és que per aventura, aquest familiar teu, que dius que era tan important, ni se'n recorda d'aquell moment.
Sí, clar que no.
I per tu, en canvi, t'ha condicionat la teva vida professional.
Sí, però la transformació que jo vaig tenir que fer, perquè al final no és canviar el meu familiar, és al final canviar el missatge jo mèdic de lo que va passar. És a dir, jo sé que el meu familiar, segons el que ell va creure que significava l'error, dir-me d'aquesta manera això, per ell és preocupar-se per allò. Una mostra d'amor, al final. Una mostra de preocupació. Clar, jo, al principi, el meu ego va sortir i va començar a lluitar contra aquest llenguatge que me van dir, no? Fins que al final vaig transformar, entendre què era el que ell pensava quan va dir això, i començar a donar-me un poquet de pau a mi mateix.
Però fixa't una cosa que és molt interessant, perquè segurament aquest familiar teu també s'havia relacionat amb la raó d'aquesta manera.
Totalment.
Però tu aquí ja ho taies. Per tant, la gent que ja vendrà, que se relacionarà amb tu li explicaràs com que és tot això,
exacte,
ja no viuran d'aquesta manera, exacte, i possiblement d'una manera molt més satisfactòria.
Clar, exacte. Jo al final, les sessions també el que faig és que si tu canvies, el teu entorn canviarà, perquè tu tindràs una manera diferent de relacionar-te amb tot el que t'envolta, no?
Jo... Bé, ja... Sí, digues.
No, perdó. Jo, per exemple, amb la meva família, amb les meves filles, pues, sempre... des d'ara, quan treuen les notes, tal i qual, sempre intent cercar aquella cosa que sé que els funcionarà, el missatge que li funcionarà per poder continuar, no des de ser esclau de l'error, sinó des de l'oportunitat que ens brinda un error, que és veure on ha fallat i seguir entrenant aquesta cosa que ens falta.
Mira, jo crec que és el moment de... no ho sé, relaxar-nos una mica i a veure si ens pot fer una sessió a nosaltres.
Ui.
No ho sé, Xavi.
Sí, no ho sé.
Jordi?
Que sortirà d'aquí.
Que necessitam un poc
home,
de...
no trobo que ho necessiteu. No m'ho malinterpreteu.
Jo també, Xiu-Xiu, necessito un poc de coaching.
Ho necessiteu, ella no s'inclou.
Jo que Xiu-Xiu necessito una mica de coaching.
Perquè necessitem
perquè
coaching.
Perquè m'ho molt, que si no, no. Que t'ho dit això, m'ho dit això.
Però es veurà que la comunicació radiofònica se pot similar, se pot assemblar a, no ho sé, estar damunt d'un escenari, per totalment exemple. No, Juanjo, tu diguem-nos, guiem-nos.
Vale, si vols, podeu fer, he preparat aquest, avui ara baix un petit exercici.
Vinga.
Potser...
Ah, l'has preparat i tot?
Sí, sí, sí. Sí, ja,
quina
ja que
música
vinc,
vols? Pues... Vas música de ioga, de fons?
Sí, d'acord.
Vinga.
D'acord, vale. Bé.
Uf, quina pressió, ara estic nerviosa.
Ara vols començar a demanar coses superíntimes.
Justament treballar això.
Ho trobo a plorar, ara. Aquí. Sortiran...
traumes.
Com has estat d'infància?
No arribarem a tant. Vale, res, primer una petita introducció a la ràdio. Bueno, passa algo molt important i molt curiós també, igual que els músics, que existeix una audiència, però clar, aquí és invisible, no? Encara que és present, és invisible. I vos faig una pregunta, vale? De quina forma notau que el programa funciona, que el programa va bé?
Jo ho tinc clar.
Digue'm.
Wow.
El programa funciona quan nosaltres mos ho passam bé. Fent vale. Fent ràdio.
Molt bona resposta, Xavi.
Ok.
Estic d'acord. Tu, Jordi?
Sí, sí, funciona. És que és vera, perquè jo crec que a vegades estem més apagats, potser, no? Estem més...
Bueno, o si no, vaig a dir-ho d'una altra manera, perquè esteu contestant ja com alumnes avançats, però intenta...
És que gràcies.
És que estan molt treballats individualment, sí, també.
Exactament. O sigui, què fa que...
Ja ho ha dit en Jojo.
Què fa que aquest programa se mantingui en antena?
La decisió d'arrobar la direcció.
I què és lo que fa que aquesta direcció digui sí, funciona?
No, perquè jo crec que se nota en la complicitat, no, que tenim nosaltres, que transmetem a qui mos escolta, al Manco, per que sigui així.
Jo, Juanjo, crec que va, a menys si funciona o no funciona, i el programa jo crec que funciona bé.
Exacte, però bueno, supos que us guieu per audiències, per tot això, és el que vull dir, no? Que al final teniu unes dades, unes mètriques, que diu, bueno, al final els programes existeixen o no existeixen justament perquè els números funcionen, no? Els números donen. Vale, i quan veus que no... Bueno, si no és aquest programa, que funciona fantàstic, imagineu-vos algun programa que no hagi anat tan bé, vale? Podeu fer aquest exercici. I quan veus que no funciona, o que no ha funcionat tant a la vostra vida, què sentiu?
Jo és que no sé què és l'error.
Jo sent...
És broma.
No, home, jo crec que si és un bon programa i tu trobes que és un bon programa i no hi ha audiència, frustració, no?
Sí.
Dius, ostres...
Home, sí, impotència, no? De tristesa, sobretot.
Jo
no
vol fer ràbia.
Quina pena.
Vol fer ràbia, però jo sent aprenentatge.
Oh. Xavi, no me serveixes per res.
Dimissió.
Vale.
En Xavi és clarament l'alumne repelent.
Repelent. No, l'alumne avançat. No, és
que he fet teràpia.
Exactament.
Xavi s'aixeca cada dia i se fa una dutxa freda.
Vale, doncs, bueno, dubtes, inseguretat, supos, no? Frustració,
sí,
com
tristesa,
ha dit.
Sí, tristesa, també.
Vale, llavors, és un exercici molt ràpid. Imagineu que durant un any feis un programa i no teniu manera de saber si funciona o no funciona.
Uf!
Vale? És a dir, ningú vos pot dir que està funcionant el programa, que teniu aplausos, que esteu triomfant. Seguiríeu fent... La pregunta és, seguiríeu fent del programa de la mateixa manera?
Sí.
Ui.
Jo crec que sí, eh?
Sí,
sí, perquè realment les audiències de la ràdio són cada 3 mesos.
Però imagina que no tens res. Si durant un any ningú t'ha dit si ho estàs fent
bé. Jo estic segura de que sí.
Però tampoc, sí. Entenc que tampoc tens un familiar de fora
no,
que t'escolta.
Ni
clar,
Instagram. Se mos enviau missatges directes @xiuxiu.tv3.
Aquí sí que teniu com
que
una dinàmica superbòl. Imagineu-vos, això és una major en alguna vegada a vostra vida, ja sigui ràdio, no? Imagineu, podeu traspapelar aquest exemple a qualsevol àrea de la vostra vida. Algo que no hagi funcionat, però al final ningú vos pot dir si funciona o no funciona, simplement esteu fent les coses d'una manera determinada, però si ningú vos diu aquest reconeixement, faríeu les coses iguals, que, o si no, que canviaríeu?
Jo crec que
clar,
sí.
Jo crec que al final quedaríem estancats, bueno, estancats, sí, fent el mateix programa sempre.
Però ho faríem
final,
igual tampoc... de bé?
Sí, i en canvi li fiquen canviant cosetes sovint, dinàmiques que canvien, provem això altre, i al final jo crec que ens movem molt per sensacions, per com creiem que està funcionant, com mos ho passam.
Però la pregunta és, ho faríeu igual de bé? Sí.
No, igual de bé no, de la mateixa manera, perquè sí. Ningú vos pot dir bé, que
sí,
està
sí.
Bé.
Jo sí, ja ho he dit.
Sí, sí.
Sí?
Jordi, digues sí. Que sí.
No, és una molt convincent.
Perquè jo crec que...
En Jordi necessita copets a l'escona.
Però, clar, jo necessitaria qualcú de fora que me digui això està malament per tirar cap a una altra banda, o això està bé per seguir per aquí, per tant, si ningú me diu res, me queda igual.
T'ho diria jo, Jordi.
Llavors, aquesta part, sempre... què part de lo que feis avui depèn de que algú ho aprovi? O sigui, potser en aquesta... Funciona molt bé, aquest programa és meravellós i potser no teniu aquesta tendència de pensar d'aquesta manera, però... Pensau també en un poc en la necessitat que podeu tenir, no? La dependència del reconeixement d'una audiència, de que és, al final la valoració externa fa que caminis d'una manera o d'una altra.
Sí,
no?
Sí, totalment.
I al final, potser no, és, no només que feis un programa de ràdio, sinó que una part de vosaltres està pendent de ser validada per donar un missatge o un altre missatge. No? I la pregunta interessant és com canvia la vostra manera de comunicar quan necessitau o bé agradar enfront de quan voleu aportar o connectar.
Bum.
Això és una gran cosa, eh?
Això és una pregunta que mai m'havia plantejat.
És una gran cosa.
Vale? Llavors, la conclusió, diguem-ho així, és que quan comuniques amb la intenció inconscient d'agradar, el teu missatge s'ajusta a una necessitat de fora. Quan comuniques per aportar, per comunicar, al final pots mostrar qui realment ets tu. Mostrar el veritat del talent perquè no depens d'algú.
I això en realitat com a oient és el que agraeixes.
Exacte.
Els influencers, per exemple, els influencers que més arriben a la gent són aquells que són més naturals.
Exacte. Jo, per exemple, el meu cas, quan vaig començar jo en @juanjopardo en Instagram, tinc vora quasi 500 vídeos ja, i els primers vídeos jo me'n recordo que tenia com una dependència, sempre me gravava, i ara quan ho veig més clar encara, dels primers vídeos, sempre me gravava pensant en qui m'estava escoltant. I jo, ara, i jo mirava els vídeos, hòstia, n'hi ha alguna que no funciona. Fins que me vaig començar a formar i a veure què passava aquí, i clar, vaig deixar de banda el reconeixement i fer-ho des de l'amor més absolut, i dic, mira, és que aquest sóc jo mateix, si agrada bé, i si no, pues scroll cap a dalt i ja està. O sigui, però clar, els comunicadors, els músics, tota gent que treballant de cara al públic, tenim, o sigui, està clar que nosaltres com a músics, depenent d'un públic, depenent d'un jurat, depenent d'un director i altres, pues també d'una audiència, d'uns jefes, etc. Però com relegereu millor el treball aquí damunt, o nosaltres damunt d'un escenari, pujant a l'escenari o pujant damunt d'aquí, si pensam en no equivocar-nos, no ens podem equivocar, hem d'agradar a fulanito, o bé, pujant aquí, dic, mira, que sóc jo, agraeixo el moment que estic vivint i endavant.
Senyores i senyors, quina sessió de teràpia mos acaba de fer en Juanjo Pardo, el mentor musical.
Amén, Juanjo, bon, anirem d'aquí pensant moltes coses, eh? I seran tant de nosaltres. Amén, i així, no ho sé, molt bé, m'agrada molt.
Molt bé, molt bé, molt bé. A veure, Juanjo, quant de temps se sol torbar un músic que nota canvis reals a la teva sessió?
Podria des de la primera setmana.
Sí, ja, sí. Imminent.
Sí, sí, sí.
Uau.
Per això mateix, el que vos dit abans, que la primera sessió és, ja va a De Huello, i és treballar amb el llenguatge, la manera que mos xerram. I això és, diguem, de tota la gent que està passant per les mentories, de les coses que més es queden.
I quin tipus de transformació veus en els músics que tractes?
Doncs mira, te puc posar un exemple real que va passar fa uns mesos d'un músic professional que anava en acabar un concert, i jo vaig poder compartir un concert amb aquesta persona, va venir plorant i agraïm-me que per primer cop a la seva vida no tremolava poder pujar a l'escenari.
Uau.
I clar, això és un avanç molt gran, no? És a dir, poder pujar a fer el que mos apassiona, que és aquesta gran professió, que és la música, i poder disfrutar realment d'aquell moment, no?
I ara, Juanjo, per mi te faré mollar la bomba, però tu creus que els conservatoris fallen a no incloure entrenament mental?
Totalment. Totalment. Jo ara el meu propòsit és dur, i la setmana passada ja vaig estar a Màlaga amb un event amb 30 músics, és dur aquest mètode a tots els conservatoris d'Espanya, tots els conservatoris superiors d'Espanya, perquè al final veig que el resultat d'una audició o un examen no és només la tècnica, que estudis molt la tècnica, l'instrument, que domini l'instrument, sinó al final que la ment també estigui entrenada per una situació baix, sota pressió, la puguis dominar, no? No només l'instrument, perquè al final, si no tens alineada aquesta ment i cos, ment física i ment espiritual, al final les coses no funcionen. I no, la qüestió és que la pregunta és sempre que no sé què me passa. Estudio molt, pujo allà, però no funciona. Clar, és que no és només l'estudi.
Quin percentatge de èxit musical és mental?
80.
Un 80%?
80%. Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, total. Pensa que ja t'ho pots saber superbé, o jo em puc memoritzar aquí una cosa, si aquí estic nerviós, no me sortirà res.
Sí, és un poc històric també de molts també alumnes, no?, d'institut, universitaris, que arribes a l'examen, t'ho saps tot, i després no saps posar res, no?, en el moment.
Exactament.
Jo conec gent personalment que arribava a l'examen i se sabia molt bé, però no li sortia.
Què li diries a aquesta gent, Juanjo?
Que entrenis tot això seva ment. O sigui, que al final cerqui una manera de poder anar més enllà de lo que... Al final, aquestes pors que té venen d'algun moment de la seva vida, que li varen instaurar aquestes pors. Tu no poses, fas un clic, un on-off, o al revés, un off-on a les teves pors. Al final ho has après d'una manera determinada, per unes circumstàncies determinades, i el que fem és rascar a veure d'on ve tot això per poder, al final, transformar-ho, no? Diguem, lo més important i el que més treballo i el que més intensitat i el que costa més és dur lo inconscient al conscient. La manera inconscient de relacionar-nos no només a la música, sinó amb tot el que hem relacionat a la vida, i al final fer-ho conscient, perquè és l'única manera de poder-ho canviar.
Que t'agradaria que canviés en sa manera d'entendre l'èxit que tenim en general i en concret en el món musical?
Que l'èxit no és un resultat. Quan deixes de pensar en el resultat és quan de veritat comences a apreciar i aprendre del procés. Se mos ha educat de que quan arribem a B serem feliços. Quan anem a veure, ho hem aconseguit. Serem feliços, tenim seguretat, tindrem validesa. Però, clar, mos oblidam que el procés és el més important.
Molt bé, Juanjo. I de moltes gràcies per fer-nos aquesta sessió personalitzada. Com mos has vist?
La veritat que molt avançats.
Mos augures bon futur?
Dels millors.
Juanjo, si qualque músic vol contactar amb tu, com te poden trobar?
Bé, està a les redes socials, que és @juanjopardo en Instagram. Allà pues, tinc tot el contingut gratuït que diàriament pujo a redes socials. A partir de poden contactar amb jo. També tenen en la bio d'Instagram, tenen un, que és superinteressant, un chat de WhatsApp que poden unir-se gratuïtament. Ja som quasi 30 persones allà. I diàriament vaig parlant amb ells, totalment gratuït. I totes les formacions noves que vaig fent pues, són els primers que se n'assabenten i poden disfrutar d'elles. I al final, pues, compartir diàriament, ja t'he dit, eines, coses, tips per poder, al final, diàriament ser més feliços i tenir més pau mental a l'escenari.
Podria contentar amb tu qualcú que no aconsegueix treure el carnet de cotxe, per exemple?
Totalment.
O ja són altres herbes.
Sí, sí. No, és el mateix. És el mateix. És el mateix,
per
al final.
Per exemple, o qualcú que no arriba a un examen perquè no hi ha manera, i s'ho sap, però no hi ha manera. Bé, són moltes les variables.
Sí. Exacte, tot se pot adaptar. Al final, el que dic, la mateixa por és amb un nom diferent, però és el mateix.
Tot està en la ment. Juanjo Pardo, gràcies per haver vengut.
A vosaltres per haver-me convidat.
Que vagi bé.
Igualment. Con el corazón.
Les ràdios Dial.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Xula de sa ràdio perquè mos revengui
aquell gran moment.
En Mònica Borràs. Mònica, com anem?
Molt bé, com esteu? Que animats que vostre passi m'agrada.
Això és
xiu. Unint renovats.
Ja se nota, ja se nota. Com esteu?
Contents.
Sí? Això, renovats. Sí. Jo sóc un altre després d'aquesta sessió d'en Juanjo Pardo.
Sí.
Jo crec que a partir d'ara serem encara millor bon equip.
Serem més nosaltres mateixos.
Exacte. I si mos equivoquem, què passarà?
Res.
No, idò sí. No, no. Perdona.
Fora, fora. No, idò, avui quin dia som? Dimecres.
Sí.
No?
Uh-huh. Dimecres 15 d'abril.
15 d'abril. Divendres passat era dia 10 d'abril. Vos en recordeu de divendres que vareu fer o... Els temps que ha passat...
Era de vacances, imagina't.
Nosaltres vam fer feina.
Sí. Jo vaig tornar de viatge.
Ah, mira, molt bé.
Ah, sí, feina i després vaig sortir una estoneta, però res.
Epa.
A les 12:30 de casa nostra. Perquè l'endemà vam anar a fer esport.
Ah, mira. I tu, Jordi, també.
Un pot de xiu-xiu.
En Jordi tornarà a dir que va anar a ser el campallengo.
No, va ser dissabte.
Ah. Bé, un poc per fer-nos idea dels temps que ha passat des de divendres.
Uh-huh.
És a dir, des de dia 10 d'abril, que és precisament la data en què els passatgers que viatjaven a bord del Titanic varen embarcar. És a dir, varen embarcar divendres i avui se varen enfonsar.
Ostres!
Que fort!
Jo componia... Espera... I dia 2 de juliol...
Què va passar?
Jo pensava que s'havia enfonsat dia 2 de juliol.
És molt bona aquesta versió.
És quan se va publicar la pel·lícula.
Molt bé, és molt bona aquesta versió.
Que té bou, també. Pensava que només era el Flaviolet.
És molt bona, és molt bona.
El 2 de juliol del 97, el dia que jo van néixer... El millor de les històries de humanitat se va estrenar Titanic.
Va, no és el mateix estrenar la pel·lícula
no
que
es té. No t'ha servit, és la teràpia, per
no,
ser
no. No, però molt bé. Clar, va ser un dia com avui, amb, bé, molts heu vist la pel·lícula, imagina, sí. Jordi, aquesta l'heu vist a tot tres, o
sí.
No?
Sí.
Que fort, és la primera pel·lícula d'ençà que fa insensació, que podríem dir que l'hem vist a tots, encara que jo, bé, l'he vista fa no massa, vull dir, en el seu moment, quan ho van néixer, Xavi no la vaig veure, llavors he anat veient bocinets quan la fan passar tele, i crec que qualque vegada ja la vaig veure més o manco sencera. Per tant, si història la coneixem un poc, no?, tots, avui hi ha consens, però volia realment recordar aquesta data, se n'ha parlat molt, i avui, si voleu, podem recordar algunes coses, no? Si bé m'ha creat l'atenció cercant informació, llegint i tot, que varen trobar la gent, bueno, ara no vull riure amb això, però la gent va trobar que tot s'havia fet molt malament i que les mesures de seguretat havien estat un desastre, tot no s'havia fet gent bé i que a partir d'aquí van canviar les mesures de seguretat en els vaixells. I clar, i dius, és que no han passat ni un minut, perquè avui en dia mos passa exactament igual. Les coses en tota la tecnologia que tenim moltes vegades no estan ben preparades,
Mònica,
ben protegides.
Sí. És que m'estic posant un pont ni
clar, perquè ja ara vas sentir a riure.
Aquesta versió de fons...
Perdona, Mònica, ja
no,
està.
No, és que clar, jo deia, perquè riuen. No, clar, jo sentia sí. De fons que és aquesta persona en sa flauta, no? Bé, clar, dius, a veure, han passat molt d'anys i encara tenim problemes de seguretat, ho hem vist amb molt d'accidents que encara passen avui en dia i que sempre, malauradament, és arran d'una d'aquestes situacions d'emergència quan se comencen a aplicar. Han vist les fotos de Titanic, un mobiliari totalment d'hotel de luxe, però veient que res estava anclat en terra. A que no?
No ho sé.
Ara un vaixell tot està anclat en terra, tot està assegurat, fixat, amb una...
No estava anclat, idò, llavors.
No, era com un salon d'un hotel.
És estrany, no?
És estrany, no? I això se veu a la pel·lícula,
ja
no?
Home, la pel·lícula
vaixell...
per mi, pianos per amunt i per avall...
Però una cosa de la pel·lícula i salta la realitat.
Home, deu estar un poc basada en la realitat, dic jo, no?
Sí, no, però no sé si els mobles estaven anclats.
Bé, no ho sé. Jo crec que en aquell temps... El manco,
a la pel·lícula no, s'ha estat clar.
A la pel·lícula no, i a les fotografies no sabeu que estigui massa fermat, no? Realment pareix un hotel de 5 estrelles de màxim luxe, que era realment el que s'havien proposat els constructors, perquè sí que hi havia una altra companyia que els hi feia la competència i van dir, nosaltres no els farem més ràpids, però els farem més luxosos, i van planejar construir 3, ja sabeu que són 3, i que això ha duit també a teories de la conspiració, que diuen que no va ser el Titanic que se va enfonsar, sinó un vaixell germà, bessó, podríem dir, molt semblant, i que ho van fer per cobrar assegurances, i que va ser tot un plan així molt estrany. Però bé, per posar-nos un poc en context, moltes gràcies. Això va passar a principis del segle XX, clar, venim de la revolució industrial, tothom amb aquestes ganes de crear, d'inventar, del progrés, i en aquest sentit el Titanic era també el progrés. Un dels seus constructors va dir que era infonsable, vull dir, no, era pràcticament indestructible i que ni Déu el podia enfonsar. I a més és brutal perquè dius, és la primera sortida que fa, pràcticament, no?
Sí, era la primera. Va sortir de Cof, crec, d'Irlanda.
No, sí, exactament. De fet, el varen construir a Belfast i bé, a moments èpics, si t'estudies història del Titanic, hi ha moments molt importants que és quan varen haver de crear com una drassana nova on hi cabés, perquè era enorme. I la veritat és que... Clar, i l'altre dia vàrem parlar de les botelles d'oxigen de Jacques Cousteau, que era un tema importantíssim, i vàrem parlar de moltes coses molt interessants i també de la mà. De fet, clar, la gent tenia aquest somni i el Titanic se va convertir en tot un símbol d'aquesta modernitat damunt la mà. Tenia més de 269 metres de llarg. Tenia de tot el que poden trobar un hotel de luxe. Clar, avui en dia és normal, però en aquell temps hi havia gimnàs, piscina, banys turcs, hi havia aquelles escales de luxe que han vist com si fos un palau, els camarots que efectivament semblaven suites d'hotels de luxe, i era aquesta prova. Se van creure realment que era indestructible, clar, Ara estem acostumats a veure vaixells molt grans, però en aquell temps devia ser impressionant veure una estructura tan grossa. I viatjaven més de 2.200 persones. En realitat, però, eren tres mons diferents. Això encara és així a la majoria de vaixells. Hi havia la primera classe, on tot era de luxe, president poderosa, merdot vés, com, per exemple, un dels passatgers que hi viatjaven era John Jacob Astor, que era un dels homes més rics del món. De fet, també és curiós perquè J.P. Morgan va ser qui va finançar el Titanic, que ja sabeu que és la persona que hi ha darrere, un dels grans conglomerats econòmics, banquers i financers en diferents vessants.
En aquesta també hi anaven Rose i sa mare.
Oh, mira, en Rose, clar, en aquesta primera classe.
I a l'altre, supos que hi anaven Jack.
En Jack, mira, te saps els noms. Els sabia altres també, Rose, si et veurem,
sí,
sona.
Sí, en Jack. Jack no va a cap classe, a la cola.
Va, bona, a la tercera classe.
Però perquè és de treballador, vull dir, és de classe treballadora.
Clar, hi havia segona classe.
És a cola, però no van els de luxe.
Però, oh, no.
Però ell no era treballador del Titanic, o sigui, era passatger.
No, vull dir que no, era de classe obrera.
Clar. Ell se fica fora permís.
Ah, és un polissó.
És un bergant. I tan bergant, Vosaltres no recordava, perdona, no, de quan vareu veure la pel·lícula per primera vegada.
Quina?
Titanic.
Per fa 8 anys, això.
8 anys, o
fa
més.
Fa molt poc, clar, l'he vista recentment.
I això? Comparat.
Perquè no me feia gana veure-la. Aquestes grans produccions de vegades que tothom les veu. Aquestes grans així, moltes vegades no les veig.
I què te va semblar?
Per exemple, Avatar, no l'he vista.
Jo tampoc.
Ah, molt bé.
I a més, no en James Cameron.
Què t'ha semblat, la Titanic?
M'ha semblat bé, un poc...
pastelosa.
Sí, un poc pastelosa. I després, clar, en aquell temps se duien moltes flashbacks, no?, d'Anna Rose. I llavors... En el final record que ell la salva i li dona tota la fusta a ella perquè no s'enfonsi, no?
Jo crec que les cames no li funcionaven, perquè ja estaven congelades.
Tots dos se podien haver aferradat.
Això és clar, no, la gran pregunta...
Perquè se post seguirà enfonsada.
De fet, se va fer un documental provant amb una taula a una piscina,
ah, sí?
Si funcionava això, això s'ha fet.
I? Igualment, ell no tenia força les cames per pujar.
Depèn de la densitat de l'aigua.
A punt de morir, jo crec que força en tens.
Jo crec que estaven ja congelades.
Clar,
no,
molta
no
gent va morir per hipotèrmia, no? És vera que se van anar enfonsar a d'haver les dues de la matinada. Primer, el que va passar és que van enxocar amb aquell iceberg i va d'haver tres o quatre forats, no?, per davall de la línia de flotació. I clar, se van enfonsant, vull dir, omplint d'aigua, i se va enfonsar per la punta, que és la proa. No?
Sí.
Se proa primer, en Xavi es mariner, i se popa, es culet del vaixell, diguéssim, del Titanic, va quedar a l'aire.
La pel·lícula se veu perfectament. Jo me'n record que l'escena d'amor que tenen dins el cotxe, que queda entelat,
va ser
com la primera escena sexual que vaig veure en la meva vida.
Que fort!
Era molt petita.
I que vas trobar...
Vaig dir, ja vull viure això.
Sabies que feien, però, no? O no sabien molt bé que feien?
Sí, clar que ho sabia. Ah.
Molt bé, no sé.
Poquita.
Perquè vos heu quedat tan estorats.
No.
Vaig dir, uau.
No, perquè quan ho has explicat se t'han il·luminat els ulls.
Perquè t'havia agradat Leo DiCaprio, no?
No, especialment. No, però m'ho ha cridat l'atenció, jo no sabia que se podia fer això.
Dins un cotxe,
dins un vaixell.
Ah, exacte. Enmig de la mà.
I cada vegada que vaig a Menorca amb el cotxe, penso en aquesta escena.
Que fort, és bo.
Però, és vera que no seria possible ara.
Què fa tant de tenir nens en el cotxe? Que a mi Menorca.
És vera, però que hi ha pel·lícules així que t'impacten molt. I aquesta va ser una teva, no?
Sí, cada vegada per això ara no deixen baixar en el garatge durant...
És que estic segura que és per això. No digueu que no ho heu volgut imitar.
Bé, i què passa, Titanic? Al final s'enfonsa o no s'enfonsa?
Bé, ara anàvem... Sí, al final sembla que sí. Hi havia classe primera classe, la segona, que eren professionals, classe mitjana, i tercera classe, que era la gent que realment anava per cercar una nova vida als Estats Units, que realment no viatjava per anar a fer un creuer ni fer turisme, sinó que viatjava per emigrar, no?, per cercar-se sa vida. Així, aquella nit del 14 d'abril, sa vigília, va ser una nit molt tranquil·la, la mà estava plana, capona, i sembla que això fa que els icebergs no se vegin tan bé. Quan hi ha més ones i més moviments se veuen, però si no, sembla que no se veuen. Els responsables havien rebut avisos de que hi havia gel, però ells tira tu, així a velocitat, vull dir, anaven rapidat. I sembla que és que volien arribar abans de sora. És a dir, doncs, segur que ara volau amb una companyia i diuen, en aterrar, benvinguts a l'aeroport de tal, els informant que hem arribat uns minuts abans de sora programada. I d'aquí volien fer el mateix, i per això corrien. I sembla que a les 23:40 varen impactar. Hi havia aquest iceberg, una ombra, se varen decidir massa tard, varen intentar girar i varen intentar frenar, però no va bastar, perquè clar, és una mole allò.
Mala maniobra.
I una mala maniobra, exactament. En la qual cosa el casc es va trencar com si fos paper en xocar. I aquí una veritat, que és que no és que fos un cop enorme, sinó que varen ser diferents cops i lentament, vull dir, d'entrada pareixia, no és que se notàs que ja cauen, sinó que va ser poc a poc.
Va ser un naufragi molt lent.
Molt lent. Molt de passatger ni s'entemien del que passava.
Ai, per favor, quin...
Clar, que baix ja hi havia gent que feia feina per els pisos de baix, ja se començava a ofegar i la gent de dalt
ja havia de pujar.
És que això surt a la pel·lícula.
Sí, això me'n record
talment.
També. És terrible, és molt angoixant. A més, clar, un dia podríem parlar, no hem parlat mai d'aquestes pel·lícules de tragèdies tipus Aeropuerto. Aeropuerto 75, 76, 77, 78. I clar, tots eren un accident aeri. Ara ni anar-me a mirar, vist aquestes pel·lícules.
No.
Idò, era una, quan jo era petita, cada any feien una de nova, Aeropuerto 75, i sortien, bé, sempre, per això, Aterriza como puedas, era una paròdia d'aquestes pel·lícules. Aterriza como puedas, saben quines, no?
Sí.
Idò, aquesta era
sa
paròdia, és boníssima, sí. Clar, i feia sa paròdia de totes aquestes, igual que El Coloso en Llamas, l'heu vista?
Aquesta no.
Que és
no.
un gratacels que se crema i que també, bé, en els anys 60-70. I d'això, clar, després se varen fer paròdies. Però el que vos volia dir ara és que ja m'ha fuit esconir. Era que...
Que ningú s'entemia que s'estava enfonsant.
Sí, no sé.
Ja han xocat, comença la cosa...
Vinga, ja han xocat, ara me revendrà. Idò, des de que van xocar fins al final van passar 2 hores i 40 minuts, més o manco. Varen tenir temps suficient, en principi podien haver salvat tothom, però no ho varen fer bé, i aquí és el drama. Només hi havia bots per salvar vides per la meitat. Clar, no... Ara sí s'ha pensat en totes les persones que hi van a bord, però en aquell temps deien, bé, si passes algo, bé, no pensaven.
El manco, 1.000 se'n poden salvar, els altres 1.000, em sap molt de greu, però...
I, de fet, molts no s'omplien de gent, vull dir que podien haver carregat encara més gent. No estava preparat, no ho havíem organitzat ni fet. Ara, si anau amb un creuer, l'endemà de sortir o això, vos citen i vos fan com un pla d'emergència, vos expliquen si passa res, heu d'anar al vostre camarot, heu de fer això, t'expliquen, igual que un avió, quan voles, perquè aquí ningú havia explicat res, ni ho tenien cap pla d'emergència. Així que els músics, això sí que és impactant, varen continuar tocant. Primera, també, per donar tranquil·litat, per fer normalitat i un poc per acompanyar, per
això
evitar
és,
el pànic.
Això és escorrufant,
És molt fort.
Però perdoneu, ara se pregunta...
Imagineu-vos
la situació. Això, la pel·lícula passa, això és així, però està documentat que també va passar...
Sí. Va passar.
És que hi ha 700 i pico de supervivents. Hi va haver 1.496 morts, segons ara he cercat a Google, així de clar vos ho dic. I clar, suposo que els supervivents ho han pogut comptar.
Sí.
Entre ells no Rose.
Imagina't. Bé, de fet, cap músic va sobreviure. De fet, molts recorden la darrera peça que sonava, que era Nearer, My God, to Three. Mm-hmm. Que no l'han tingut aquí la cançó per posar-la. Però bé, històries reals, han parlat de Narrows, de fet, hi havia pares que pujaven els seus fills en els bots, però ells quedaven i varen morir. També se diu que una de les raons perquè no se va salvar tothom és que varen dir allò de les dones i els nins primer. Mm-hmm. Això, clar, ho feien per bé, però sembla que molta gent va quedar enrere, que podrien haver entrat més fluidament en els bots, però que realment no ho varen fer perquè llavors això va fer un tap també, va embossar. És vera que parelles també se van separar per sempre, com en Jack i en Rose, o gent que decidia morir junta. De fet, a sa dona li van oferir un lloc a una d'aquestes barquetes i va dir que no se volia separar del seu home i que havien viscut junts i moririen junts.
Ai, per favor, és que clar, quin drama.
Ai, un drama. Bé, ja acabem, molt curt, dues curiositats.
Per idò, favor, Mònica.
A les dues i mig, a les dues i vint d'aquell vespre, el Titanic se va xapar en dues parts, va desaparèixer. Com ha dit Inés, l'aigua estava a menys 2 graus i 1.500 persones varen morir, la majoria pel fred. I, de fet, a partir d'haver les 4 des de matí ja varen començar a arribar serveis d'emergència, grups de salvament, i varen poder salvar algunes persones, per algunes ja havien mort congelades. A partir de llavors és obligat que hi hagi barquetes per tothom, hi ha vigilància internacional d'icebergs, també hi ha les ràdios actives i, en certa manera, clar, després va venir la pel·lícula, el dia que va néixer en Xavi, 11 Oscars, una de les més vistes de la història, però realment... Bé, hi ha moltes més coses per xerrar. Si voleu, un altre dia d'aquí a un temps en tornem a parlar.
No, és que...
Tenim un joc...
El Titanic dona per molt, la veritat.
Dona per molt,
A mi m'ha sabut greu que no m'heu explicat detalls de quan la vareu veure.
És que si no me'n recordo gaire bé. Jo me'n recordo veure-la...
De l'escena del cotxe,
me'n record, també recordo que va impactar molt. I vaig pensar, per què s'entela?
Quan l'any tenies?
No, és que no ho sé. Te podria dir una mentida, però és que no.
Vinga, Mònica, tens ganes de jugar avui?
Sí.
Vinga,
sí.
Tot una torna. Vinga, va. Now you go on.
Spaces between us. I de tres ràdios, humor.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament. Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Que tenia ganes de jugar i per això en Xavi Oliver li ha preparat un joc.
Un joc en Mònica, un joc en Inés i un joc en Jordi. Jugueu per equip o jugueu per separat?
I els oients, que mos podeu telefonar en directe 971-1399-00 si voleu concursar, endivina la pel·lícula. Guanyareu
una visita guiada pels espectaculars a instal·lacions d'IB3 Ràdio.
Això és de veres,
a càrrec de Jordi Suárez i Inés Mateu.
971-1399-00, segons les pistes que mos vagi donant en Xavi, podeu endevinar la pel·lícula.
I guanyar... Bé, ja està. Va, començam. Necessiteu, per jugar, que vostre no importa, però vol tot sí, perquè així no us revelau quina pel·lícula esteu pensant, un boli o un llapis, és a dir, que escrigui.
O una ploma.
I un... O una ploma. I, bueno, un lloc on apuntar.
Anna Mònica té una ploma. Sí.
Molt bé. Primera pel·lícula. Se trama molt mal explicada.
Rocky.
Exacte! 10 punts per Anna Mònica. No. Un informàtic tria entre dos colors. això és com comença la cosa. Ja ho saps, Mònica, m'ho has d'apuntar.
Sí, ja m'apareix que també.
Ja no ho sé.
Com, com podeu arribar a saber això?
Tenim una telefonada.
Ah, sí? Molt bé.
A veure, mem. Hola, molt bon vespre. Ja sabeu la pel·lícula? Fet una viada?
Ai, hola. Sí, sí, he telefonat tot d'una.
Que bé. Amb aquí parlant, primer de tot.
Hola, bon vespre, sona Maria.
Hola, Maria. Des d'on mos telefones?
Estic passant per Montuïri.
Molt bé, Maria.
Som de Palma, som de Palma.
I de, a veure, men, si saps la pel·lícula, quina és?
No, ara he de respondre.
No, sí, no, hem de comptar un poquet, també, sí, hem de comptar un poquet, perquè Mònica per mi ja ho sap, he donat una primera pista, però avui, Maria, vull que jugueu amb els ambients, d'acord? Per tant, també sí, que vos rebé, que vos rebé, com són això.
Estàs en revés?
No, aquí s'està, normal.
Ah, així com toca.
Molt bé, més pistes. És aquest un pots ambient de la pel·lícula. Un grup de rebels rescata aquest informàtic perquè lideri la guerra per la llibertat. A veure, vull que ho anoteu. Maria, jo no sé si tens qualque idea en el cap.
Ai, un informàtic. Sí. Jo crec que és aquesta pel·lícula que va guanyar tan llarga, de 2 hores... Ai.
No. Però no passis pena perquè tenim més pistes. A veure, Mònica, què has apuntat? A veure si va bé.
Ho dic, el que ha apuntat.
No, 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 ho has de mostrar, jo, ah, per jo sabré si vas bé o no. Molt bé, en Jordi ho ha encertat, en Mònica també ho ha encertat, i Nines...
Jo no en tenc ni idea.
No passa res.
Estic con la Maria.
Maria, Maria i Nines, no passeu pena, perquè aquest informàtic pren una pastilla, una píldora d'un desconegut, i desperta a una banyera plena de mocs.
Maria, tens idea?
Una banyera plena de mocs?
No, eh?
No.
Jo me quedaria més en la de la pastilla.
Molt bé. Molt bé. Hem més ambients?
Jo no en tenc ni idea. Vinga,
més pistes. Més pistes, va.
Un altre ambient.
Això és una pista.
Sí, això és un ambient d'una pista.
Sí.
Molt bé. Una pastilla d'un color...
Avui ho has posat molt difícil.
Per l'amor de Déu, Inés Mateu, aquí hi ha dues persones que ja tenen.
És molt, molt fàcil.
Una pastilla d'un color, una pastilla d'un altre color. Ho tenim, Maria?
Ai, no sé, ni idea, no.
I d'això és que no l'has vista, perquè és molt fàcil.
Va, anem, Lluís?
Un moment, un moment, un moment.
Digues.
Matrix.
Molt bé! La Maria ha guanyat una visita guiada pels estudis de Metro Ràdio. Maria, moltíssimes gràcies.
Com bé, Maria. Mare meva.
No pengis perquè hi ha més pel·lícules.
Sí, exacte, no pengis.
M'ha vingut un flash.
Molt bé, per tant, repassant marcadors. Maria, 10 punts, més visita guiada. Mònica, 10 punts. També te poden fer la visita, si per mi no es cau. No importa. Jordi, 10 punts. Ines...
0.
No passa res.
Jordi, 10 punts i podràs fer la visita.
Vinga,
a
veure si na Maria endivines la següent pel·lícula.
Va, Maria, si la sap tot d'una, aguanta una mica, perquè també hi ha gens que volen jugar, d'acord? Però si la sap, me dius, jo per mi la sé, però encara no ho deim. Molt bé. Trama mal explicada. Una dona i un paraigo.
Ah, ja està.
No, no té per què.
Sí.
I això és la banda sonora a l'inrevés. Puja,
per favor,
Lluís.
Molt fàcil.
Molt bé, mem, aquí. Maria, no sé si ho tens, no ho diguis, si ho tens.
Ai, una dona i un paraigües, a mi me sona que deu ser... No, ho puc dir?
No, encara no. Ara d'aquí molt poquet. Amem, en Jordi Suárez, que ho escriu i diu bé, efectivament. Nines Mateu, que posa aquí molt bé, també. Mònica Borràs està escrivint. I mentre està escrivint, diré la pròxima pista, que és un clàssic de l'any 1964, que combina acció real i animació, va esdevenir una icona cultural. És una tet amb un capell, escenaris de teulats i ximenees.
Perdona, que ara dic, que és de quant? I que és de digital, o què?
Del 64, combina acció real amb animació.
Ah, mira.
Sí, i és una tet, bé, va esdevenir una icona cultural.
Tothom ho sap, ja, Xavi.
No, bé, Mònica, que has apuntat.
Sí, jo ho sé.
Clar que ho sap.
Ja ho he sabut primer que ningú.
De Maria Capells, amè, Maria.
Maria,
ets o no?
Jo, ara sí. Puc respondre.
Va, sí, ja està.
Jo crec que és Mary Poppins.
Molt bé.
Correcte! Molt bé.
Molt
Maria.
Bé. Per tant, 20 punts per Maria.
Supercalifragilístico espialidor, se'n te'n recordes? Molt bé, Maria. I de moltes gràcies per telefonar i haver concursat amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres, m'ho
he
passat molt bé.
Que bé.
No pengis, t'agafarem el número de telèfon, així podrem fer la visita guiada.
Perfecte.
Vinga, gràcies.
Adéu.
Xavi, que bé que ho has posat avui entre difícil i fàcil.
Bé, tu has fet 10 punts, la resta 20. Però bé, si vols te sumant 10 punts per bona,
era
bon comportament.
Vull dir, era fàcil, però ja està molt fàcil avui.
Mònica, tu ets la cinèfila d'aquesta taula.
Ets la reina d'aquest concurs. Amb en Jordi.
No, Mònica més, però.
Bueno, en Jordi d'actual.
Exacte,
més,
però.
Sí.
Gràcies, Mònica.
Gràcies.
A tu, Xavier, per fer aquest concurs tan divertit. I Mònica, per
ser
millor, sempre.
A tu, Inés, també.
Tu també.
Oh, per favor, gràcies. Jordi, fins demà.
Molt ben demà.
A vosaltres, gràcies per ser-hi. Hem arribat a les número de Xiu-Xiu, número 365. Que passeu molt bon dia si mos esteu escoltant a la redifusió i que acabeu de passar un bon dia si mos escoltau en directe.
Errores que no debes cometer en Mallorca. Allí la comida más famosa son las ensaimadas, pero mucho cuidado cuando vayas a probarla.
Que fa baixada i això no frena. Abraça't a qui no ho espera. Clava't al pit algun poema. No.